El catarisme fou una confessió que imitava el cristianisme i que es va difondre des del segle X fins al XIV per l'Àsia Menor, els Balcans, el nord d'Itàlia, Occitània, Renània, Campanya i Catalunya. Sobre aquest tema precisament parlarà el regidor de Cultura de l'Ajuntament, Xavier Escura, a la conferència Els Càtars, Història i Llegenda. Per parlar-ne i saber-ne més sobre el tema tenim amb nosaltres a Xavier Escura. Bona tarda, senyor Escura.
Hola, bona tarda.
Com ja han dit, els càtars es van estendre per molts indrets, llocs que inclouen tota la cristiandat, tant l'occidental llatí com l'àrea oriental bizantina ortodoxa. Per què van tenir tanta expansió?
Van tenir molta expansió perquè era un moment de crisi de les creences, sobretot al voltant de l'any 1000. Hi havia una crisi molt forta de l'església oficial, que era la catòlica, i el catarisme doncs oferia retornar als orígens del cristianisme. De fet, era tornar al cristianisme primitiu, aquell que era dels primers apòstols, que era un cristianisme més simple, que no estava aliat, diguem-ne, amb el poder, cosa que a partir de Constantí, de l'emperador Constantí, doncs ja passa a ser una religió oficial i passa a ser també un centre de poder important, que és com és Roma, no? I els càtars doncs oferien tornar aquest d'això és primitiu i a més doncs fer proselitisme amb la llengua pròpia, cosa que llavors l'església romana no feia, ho feia tot en llatí i la gent era analfabeta i no se n'assabentava de res, però és que a més encaixava amb tots els estrats socials, sobretot a Occitània i a una part de Catalunya. I aquest va ser el gran èxit d'arrelament del catarisme als nostres comtats i a Occitània, a diferència d'altres llocs que va ser més parcial.
Acaba de dir que van utilitzar la llengua vulgar i en canvi l'Església Catòlica utilitzava el llatí. Per què van fixar-se en aquesta diferència?
Home, era una diferència cabdal perquè a l'Església de Roma només deixava anar... Tenia un clergat en aquells moments molt analfabet, el clergat catòlic era analfabet, i l'únic que feia era repetir doncs, les prèdiques, i sobretot cobrar impostos i amenaçar a la gent. I llavors és quan sorgeixen els càtars, que parlen amb la llengua romànica, amb la llengua vulgar, amb la llengua del poble, i a més et donen un exemple, diguem-ne, de generositat, d'altruisme, etc., que en aquells moments l'església oficial, la catòlica, no donava. I clar, llavors l'èxit estava garantit.
Tenen diferències amb l'església catòlica, una és la llengua, però hi ha altres, com per exemple, que dividien el món en dues parts, el bé, que estava representat per Déu i que era un món d'ànimes en el cel, i el mal, representat pel dimoni. Però si seguim aquesta afirmació, realment és un principi molt semblant al de l'església catòlica, no?
De fet, el cristianisme primitiu tenia unes aportacions intel·lectuals importants, que és el que el catarisme recupera d'alguna manera. Fins i tot entra el debat amb filòsofs grecs, dels millors jueus, els millors de l'islam, etc. I en canvi l'església catòlica oficial tot això ho rebutjava en aquells moments. Estem parlant tombant del 10, 11 i 12, Llavors, clar, l'èxit del catarisme també va ser entre els cercles intel·lectuals, perquè veien doncs, que hi havia un debat obert i llavors aquest dualisme que esmentaves tu del bo i el dolent, la matèria i l'esperit, estava contemplat des d'un punt de vista de dualisme fins i tot metafísic. Hi havia un dualisme metafísic molt profund que als intel·lectuals els agradava molt i encaixava molt amb el debat dels filòsofs antics, etc, etc. Tot això, en aquells moments, l'Església Catòlica ho rebutjava de ple i s'agafava el cel i el dimoni i era com molt més esquemàtic, era com més infantil, per dir-ho així. I en canvi, el catarisme era com més profund. Tant és així que fins i tot els nobles que s'ho podien permetre i els nobles, els burgesos catòlics, feia que els seus fills fossin educats per mestres càtars, per predicadors càtars, perquè a banda de ser predicadors càtars eren intel·lectuals, eren savis. I això és una cosa molt important que se sap poc, però que d'alguna manera explica l'èxit en els comtats occitans, fins i tot per banda de la noblesa del catarisme, perquè els nobles occitans protegien l'església càtara, precisament perquè veien que tenia un gran prestigi a tot el poble.
Si tenien aquesta diferència, com explicaven la creació del món els càtars?
Els càtars explicaven una història del món que avui dia en diríem gairebé oriental, d'una realitat cíclica, és a dir, una realitat dels orígens dels temps. Hi ha tota una metafísica, hi ha tota una teologia molt rica que, repeteixo, que no cau a l'esquematisme que en aquells moments queia l'Església Catòlica, de que Déu va crear el món 7 dies i s'ha acabat el bròquil. No, els càtars amb això anaven molt més enllà, parlaven de simbologies com pot ser doncs, la llum que arribava de fora, el meteorit és un símbol càter, per exemple, clar, doncs a partir del meteorit aquí hi ha unes analogies amb el que és la cosmologia i l'astrofísica contemporània que són extraordinàries. Tant és així que per això m'han convidat a l'Associació d'Astrofísics a parlar dels càters per aquestes analogies, que els càters ja les tocaven. I en canvi l'Església Catòlica Oficial d'aleshores no, vaja, ho considerava herètic, totalment rebutjable i no em volia sentir ni parlar, ho condemnava de dalt a baix.
Rebutjaven també l'Antic Testament, però el Nou sí que el mantenien. Per què van rebutjar l'Antic Testament?
Perquè consideraven que l'Antic Testament sobretot estava dominat per les centenars de prohibicions de la Torà de Moisès, que estava incorporat a l'Antic Testament, i era un seguit de penitències, de càstigs, d'amenaces, era diguem-ne el Déu autoritari. I en canvi els càters deien que el Nou Testament era el diguem-ne dels deixebles directes de Jesucrist, sobretot Joan, que eren molt més caritatius, molt més senzills, però a la vegada més profuns. I per això es quedaven ells amb el missatge del Nou Testament.
També creien que Jesús no va salvar el món amb la seva mort, sinó que ho salvava precisament amb les seves idees i la seva doctrina.
L'important missatge del catarisme és que Déu és el missatger. És un missatger de la realitat divina interna de cadascú, però que ell no era en si mateix el Déu. Aquesta és la gran diferència al llarg de la història. Ells no consideraven que Jesús fos un Déu, sinó que era el missatger de la realitat divina, el que comunicava. Clar, llavors això és el que feia que Roma considerés que fossin heretges i que els cremaven a tots senzillament per això, no? Clar, de vegades, avui dia diríem que són matisos, de vegades, no? del llenguatge, de la teologia, però en aquells moments una separació com aquesta era cabdal. I l'important és que aquesta realitat de si Déu, de si Jesús era Déu o era només un missatger, no és fins al segle, vaja, fins al concili de Nicea, al cap de 300 anys de Crist, que es fixa que Jesús era Déu. Perquè fins aleshores ni el mateix Jesucrist ho va explicitar mai, ni ell ho deia. Ell deia que era un missatger, un enviat del Pare, però no volia dir que ell fos Déu, ell mai ho va arribar a dir. I això és el que s'agafaven els càters, és a dir, que el mateix Jesús, el mestre, mai va arribar a dir que ell era Déu, sinó que era un missatger de la realitat de Déu, que és diferent.
Com hem dit al principi de l'entrevista, van arribar a Catalunya. I hi ha algunes diferències entre el catarisme que es va estendre per tota Europa al de Catalunya?
A veure, hi havia unes certes diferències amb respecte al catarisme a Itàlia, algun comtat alemany, però pel que fa a Occitània, els comtats occitans, era exactament el mateix, perquè és que en aquells moments era el mateix. A banda i banda del Pirineu, la mateixa cultura, la mateixa llengua, el mateix món econòmic, la mateixa mentalitat, tot era igual. Estàvem... d'alguna manera semblava que anés a constituir un sol poble, però que tot això es trenca a la batalla de Muret i a partir d'aquí es canvia radicalment tota la geopolítica d'Europa i allò deixa de ser una zona d'influència catalana i passa a ser ja 100% francès.
I ja per acabar, i ens queda alguna influència dels càtars a l'actualitat?
Home, i tant, influències. Jo penso que la mateixa Església Catòlica, sobretot l'Església Catòlica de base, jo sempre dic mig broma, mig en sèrio, que està plena de càters, plena de gent que recull el testimoni càter, i només cal veure doncs, el rebuig de vegades que provoca l'Església de base a les jerarquies catòliques, perquè precisament els càters rebutjaven la jerarquia. Hi ha tot un seguit, vaja, des de Jordi Llimona, en Casal d'Àliga, mossèn Dalmau, tota una sèrie de gent molt respectable, però que ha tingut sempre problemes amb les autoritats, per dir-ho així, eclesiàstiques. Per què? Doncs perquè el seu missatge és molt senzill, molt planer, van a buscar els orígens, i en definitiva era el missatge dels càters, la qual cosa vinc a dir que de càters sempre n'hi ha hagut i sempre n'hi haurà.
Molt bé, doncs amb aquesta imatge nova dels càters que tenim, moltíssimes gràcies Xavier Escura per atendre a Cugat.cat.
Molt bé, gràcies a vosaltres.